Camins.
Quin cap de setmana, el Barça ja és campió, però hem tingut emocions. Al camp del Rayo, per exemple, amb l'Espanyol retrobant el camí de la victòria. El Madrid de bàsquet, del futbol aeri, amb una victòria a l'Eurolliga molt a l'estil del Madrid de futbol, a la èpica total. I sobretot això de Mestalla, eh? Déu-n'hi-do, quines coses passen. Avui parlarem en el nostre temps d'esports. Mentrestant, Elton John afina les cordes vocals. Nosaltres farem camins. Per tant, donem la, el tret de sortida al Camins del dilluns. Bona vesprada d'aquest dia 22 de maig del 2023, dia 1 després d'un nou Totum Revolutum, l'actualitzat analitzada amb l'estil que us proposem la banda de Camins. En aquest cas, divendres varem tenir la ronda d'opinions del políglota Jordi Cerdà i d'un Toni Picó molt jugón, molt rialler. Vam parlar molt de les eleccions municipals que se'ns venen a sobre. Ànims, només queda una setmana, arribarà, us explicarem aquí a Radio Estel amb el Pol Marçà i tot l'equip d'informatius. Dia 1 també, després que Maria José Mendoza, sin glots a banda, ens va il·luminar una mica sobre què pot passar aquest dia, el dia de les eleccions. No matineu tant, aquest és el resum. Que fins les 9 i 10 no estan les taules posades ni res. Després ja anireu a comprar el pollastre a l'as i el que calgui, escolteu. Si voleu recuperar els camins de divendres i qualsevol dels nostres continguts, també els enllaunats deluxe del cap de setmana, amb contingut exclusiu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats, com us deia, per la Maria José Mendoza, des del seu ordinador de xarxes socials, tot el dia allà picant, pim, pam, pum, pum. No para la Maria José. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @CaminsEstel, a Instagram, CaminsEstel, i en directe a l'aplicació Radio Estel Oficial i el Més Estel, i el nostre canal de YouTube amb les nostres visites musicals. Trobareu mariachis i rap urbà, per exemple. La festa feta al programa Camins. Avui dilluns, dia oficial d'estar una mica adormilats, us hem preparat una Macedònia nova, com cada nit. Macedònia de tres parts, actualitat esportiva o derivados, perquè han passat moltes coses aquest cap de setmana, i crims del menú 10. Abans que res, l'actualitat de nou de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve, que ja estan ben preparades. Avui també amb connexions amb la Casellas i Sílvia Muñoz, que estan seguint els candidats a l'alcaldia de Barcelona, i després fem palès la nostra vocació esportiva i ho farem estrenant partener. Avui trucarem el Rafael Zubiria, aquest cognom pot ser divertit. És exjugador del Barça, va jugar, atenció, amb Schuster, Neskens, Reixac, Cruyff, altres temps del barcelonisme, la llavor del que vivim ara, entre d'altres. Per tant, bon gust futbolístic en té. A veure què ens explica, i després també trucarem a València, on Paco Lloret, periodista esportiu, ens explicarà una mica què s'està vivint des de València, com viu en ell tot aquest afer de Vinícius, els comunicats, les denúncies, el racisme, déu-n'hi-do, quin embolic. Doncs des de València ens donaran la seva visió. I a partir d'aquí, Santi Jiménez. El grandíssim Santi Jiménez, amb el seu savoir-faire, el seu estil particular, copsarà les zones i coparà les zones de Radio Estel, del Camins, per explicar-nos les seves coses, els crims del menudeu, aquestes històries sorprenents. Avui també parlarem una mica d'Indiana Jones, prepareu-vos per la turra, jo crec que ell també és una mica fan, i del Fari, farem aquesta barreja que ell, només amb ell és possible. I després us parlarem de polis que són dolents o dolents que són polis, que es fan passar per dolents, com a truc per librar-se de les seves coses. Ens ho explicarà el Santi, al Té Delicte, al Camins. Per tant, la ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, actualitat, esports, avui molt intensos, i Santi Jiménez, que sempre mola. La banda de Camins us remata el dilluns a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
En Pelé era en Pelé, i Maradona un ni prou, Di Stefano era un pou de picardia. Honor i glòria als qui han fet que arribi el sol del nostre futbol de cada dia.
Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
Lo seu a cadascú, però per mi ningú com en Cubala.
Capdevila, Moreno, Sanahuja i avui també Martínez. Tenim l'Àngel Martínez a les vies de so, rodant-se, fent aquestes toqueteos a les tecles que normalment toqueteja Paula Moreno. La Paula el marca molt de prop, i és molt esportiva i el té allà ben vigilat. Tot va bé, tot va bé. Quin cap de setmana, quan la Lliga està decidida, també la Copa, l'atenció als estadis està allò a tope. Tota l'atenció mediàtica està centrada en el que va passar ahir a Mestalla, on es van enfrontar un Real Madrid que està lluitant per la segona plaça de la Lliga i el València, que ahir més o menys va certificar de manera no oficial la permanència després de guanyar a l'equip d'Ancelotti a la capital valenciana i de viure una temporada molt intensa. Però gairebé el resultat va ser el menys important. Van passar moltes coses al camp i estan passant moltes coses fora d'ell. Vinícius Júnior va rebre aquests insults racistes per part de la grada, de part de la grada d'animació, per dir-lo d'alguna manera, aquesta grada Mario Kempes. El brasiler es va recolzar, va assenyalar les persones que l'havien insultat i el partit va estar aturat més de 10 minuts mentre decidia què fer. Posteriorment el partit es va poder acabar i Vinícius, a més, va ser expulsat per un cop de mà a un rival, després de 1.000 debats també del mateix Ancelotti. 1.000 coses a comentar, això també és això i el moment blaugrana que diumenge va rebre la Copa com a campió de Lliga. Per parlar de tot això i del que ens vingui de gust, avui hem quedat amb una persona que s'estrena en aquest programa, que coneix perfectament el món del futbol. Parlem d'un futbolista que va defensar la samarreta d'Argentinos Junior, que després va fitxar pel Racing de Santander, ja a la Lliga Espanyola, on va brillar entre el 73 i el 77. I al 77 va fitxar pel Futbol Club Barcelona, ni més ni menys, on va disputar 119 partits i va marcar 11 gols. Campió de dues Copes del Rei en temps convulsos per al Barcelona, molt important, i dues Recopes. Les recopes existeixen, amics oients, per les noves generacions. I ha estat considerat un dels millors futbolistes argentins que han jugat en el Barça. Si bé va arribar com a extrem, va jugar també de volant i fins i tot ho va fer com a lateral dret. Per tant, un jugador total. En aquest equip va viure els millors moments de la seva carrera en jugar, doncs, per exemple, amb Carles Reixac, amb Bert Schuster, amb Johan Neskens i, déu-n'hi-do, amb Johan Cruyff. Parlem de Rafael Zubiria, conegut com a Zubi. Rafael Zubiria, bona vesprada.
Buenas noches.
Rafael, gracias por estar con nosotros. Ahora enseguida hablamos de todo lo que está pasando en la Liga Española un poquito, pero me hace mucha ilusión tenerte al otro lado del teléfono y que entres aquí en Camins, porque claro, tener a una persona que conoce, que sabe lo que es pisar el césped del Camp Nou, vestir la camiseta del Barça y ganar títulos con el Barça, no es cualquier cosa. ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por el club blaugrana, Zubi?
Bueno, yo para mí tengo un gran recuerdo. Para mí haber llegado al Barça es como haber tocado el cielo con la mano, porque es una ilusión muy grande estar en un equipo grande y con tanta gente. Cuando uno juega con 100.000 espectadores, sabe que es un orgullo para uno. Uh-huh. La gente te quiera, es fabuloso, es una cosa que no tiene palabra para decirla. Porque ya te digo, la suerte de todo jugador es llegar a un equipo como el Barça, porque es uno de los mejores del mundo.
Qué estupendo, Zubi. Además estamos hablando de un momento en que coincidiste con grandes jugadores, lo decíamos ahora, con jugadores que han sido leyendas como Schuster, Bert Schuster, Johan Neskens, Carles Reixac o el mismísimo Johan Cruyff. Grandes compañeros, impresionante, ¿no?
Sí, unos compañeros bárbaros que he tenido que son, ¿sabe qué? Han sido fenomenales, son unos jugadores extraordinarios. A tener la suerte, ya te digo, de estar ahí y estar con esa gente y jugar con ellos. Uh-huh. Para uno es yo siempre fui un jugador, un peón para ellos, porque he sido un jugador de lucha y de pelea y ayudarlos para que ellos, con la calidad que ellos tenían, te ayudaron a ganar un partido. Uh-huh. Era excepcional eso.
Fantástico. Mira, ya, ahora enseguida comentamos un poquito el momento blaugrana, todo lo que se vivió el sábado en el Camp Nou, lo que te ha parecido a ti esta liga, pero déjame que te pregunte justamente por la figura del maestro, del gran Johan Cruyff. ¿Cómo era dentro del vestuario como compañero? ¿Tú qué recuerdos tienes de él?
Bueno, es que él era un buen compañero, era un compañero, pero a la vez era un jefe, te puedo decir. Era un jefe adentro del vestuario que, claro, tú sí. Hablabas con él tranquilamente, pero no era el compañero de que tú podías hacer broma con él y esto y lo otro, no. Era un jugador muy tranquilo, uh-huh. Él capaz antes de empezar los partidos hablaba con el míster y hacían el equipo entre los dos y esto y el otro. Entonces uno siempre adentro del vestuario era respetuoso, había que respetarlo y esto y lo otro, pero era muy compañero a la vez, porque si tú le pedías una cosa o le preguntabas algo, te lo decía enseguida lo que tenías que hacer y esto y lo otro. En eso era muy muy flexible, muy muy amigo de uno y esto y lo otro. En eso no era, aparte de ser un crack, porque ya sabes,
hombre,
para
ya...
mí ha sido uno de los mejores jugadores del mundo también, porque no veas, era impresionante, porque yo jugaba con él, buscaba el balón, se lo daba a él y me decía, corre, que va al pie izquierdo, al pie derecho, a la cabeza, y ahí venía la pelota. Era sensacional.
Mira, todo lo que explicas nos encaja mucho, con lo que sabemos de Johan Cruyff, porque sí. Yo me quedo con esta definición que has hecho, Zubi, era un poco jefe. Y además que nos expliques que se sentaba con el míster, ¿no? Con el técnico, a ver quién jugaba y quién no jugaba, pues eso ya dice mucho de la influencia de Johan Cruyff ya como jugador, y luego ya no hablemos de todo lo que hizo como entrenador, que de alguna manera se inventó, ¿no? El Barça más moderno y todavía dura. Mira, tenía aquí yo mucho guión, que además lo hemos comentado antes un poco, pero luego hablaremos de lo que pasó en Mestalla. Contigo me apetece más comentar un poquito cómo has vivido, qué te parece esta Liga de Xavi 4 años después, vuelven a salir campeones después de muchas dificultades, de los problemas económicos, de las dificultades que ha tenido el club también por malas gestiones anteriores. ¿Cómo valoras este título, este primer título importante de Xavi Hernández y la liga que ha hecho el Barça?
Bueno, yo lo contaría con un 10 por lo menos, porque yo creí que esta vez no iba a salir campeón el Barça, pero de a poquito de que llegó el Xavi, que lo felicito a Xavi porque es un señor jugador, ha sido un jugador profesional y como técnico le he tenido fe, y a lo mismo presidente le he dicho, mire, el Xavi lo va a sacar al equipo adelante. Y claro, con la fe que hemos tenido todo y con toda la gente que lo ha apoyado y esto y lo otro, yo creo que lo ha sacado adelante al Barça, aunque el Barça ha estado toda la temporada muy flojo, porque sabes que no sé si ha sido por la pandemia o qué, pero los equipos contrarios, como sea los equipos de afuera de España, han sido superiores a todos los que están acá adentro, porque si no, fíjate, el Madrid, la Real Sociedad, todos los otros equipos, todos han caído, y el único que ha quedado es el Sevilla, pero ha quedado por milagro, lo comé, porque ellos estaban mejor preparados los de afuera que nosotros. El Barça también, imagínate, ganaba siempre un partido, todos los partidos 1-0, 1-0, 1-0. Y yo creo que el Barça ahora, para jugar la Champions, se tiene que reforzar bastante, porque si no, y trabajar mucho para poder sacarlo adelante si quiere ganar una Champions o una Recopa.
Mira, hacemos una cosa, Zubi. Como hoy no tenemos ya demasiado tiempo, pero nos ha gustado mucho esta primera intervención, si te parece bien, el próximo lunes o en próximos lunes, los lunes es cuando hablamos de temas deportivos aquí en Camins, te invitamos a que te vengas aquí al estudio y hablamos un poquito, si te parece, de cómo reforzarías tú el equipo y qué crees que le falta al equipo de Xavi Hernández, y también de la actualidad, de lo que esté pasando en el fútbol. ¿Te parece, Zubi?
Sí, puede ser, sí.
Perfecto. Entonces, pues para nosotros será un placer. Ahora te tenemos ya que despedir, porque se nos ha comido el tiempo y tenemos que ir hacia Valencia, porque tenemos una conexión importante para que nos expliquen un poquito todo lo que se está viviendo allí, con todo lo que pasó con Vinicius. Pero, Zubi, mil gracias por entrar en Camins, por esta primera contacto, y te seguiremos llamando, porque nos ha gustado mucho. Gracias. Gracias.
Vale, un abrazo grandote y saludo para todos.
Rafael Zubiria, el Torito Zubiria, exjugador del Barça, que avui ens ha ajudat a conèixer-lo i a analitzar una mica aquesta lliga de Xavi. Ara fem una pausa molt ràpida i anem cap a València.
Ràdio Estel.
El 28 de maig canvia el mapa municipal. Seguirem l'escrutini, analitzarem els resultats i escoltarem els protagonistes, perquè aquest any els alcaldes es trien a Ràdio Estel. La nit electoral del 28M amb Pol Marçà i els serveis informatius de Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim, més de 56.000. Les mateixes que famílies que el 2022 ens van confiar l'organització del comiat. Ningú confia a qualsevol un acte tan important. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Seguim endavant amb els nostres dilluns esportius i ara volem viatjar fins a València. Ja sabeu que ahir es va viure tot aquest episodi tan desagradable i volem conèixer com s'ha viscut des de la capital valenciana tot el que va passar ahir a Mestalla i també copsar una mica l'ambient i les sensacions del dia després. És per això que ja podem saludar Paco Lloret, ell és editor i presentador de l'Esports Migdia, el programa d'esports de València Capital Ràdio. Paco, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona vesprada.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a Ràdio Estel, al Camins. Bé, Paco, hem estat explicant fa uns minuts tot el que va passar. No sé si tu vas tenir ocasió d'estar a Mestalla i quines sensacions té el valencianisme amb tot aquest enorme embolic tan desagradable.
Pues la sensació no és nova, és la de la indignació per ser víctima d'una campanya demoledora de la maquinària al voltant del Real Madrid, que passa per damunt de tot, sense voltar, sense valorar i sense matisar, no? És allò de se quedem en una història i lo de més no ens importa res, no? Jo no vaig estar al camp, sí que vaig estar fent de la transmissió des de la emissora, sí. Però sí que tenia companys que estaven allí en directe i que evidentment pues van contar les coses, no? Uh-huh. I el valencià se sent indefens, se sent atacat i se sent víctima de lo que se considera, per un costat ningú nega que hi hagueren insults d'un grupuscle molt identificable, molt conegut, però que el discurs que es va escoltar a la sala de premsa per part d'Ancelotti ens paregué absolutament, primer, que no s'ajustava a la realitat, incendiari i preocupant, molt provocatiu i victimista, quan realment res del que ell va dir és el que va passar. La gent li va dir tonto. O sigui, però és que estan les gravacions, se poden escoltar, no? I d'ahí se fa una manipulació que realment ja és d'una gravetat infinita, a més del comportament d'un futbolista que, quina casualitat, en el Real Madrid ahir n'hi havia 6 jugadors de raça negra, ningú tingué problemes, l'únic va ser ell, no? I des del primer minut de partit ja va estar pues, jugant un altre partit, no? Amb el públic, el quart àrbitre, els rivals, i fins i tot et diré que hi hagueren futbolistes del València, em recorda la imatge de Chomer, el defensa central suís, sí, que li va, el va calmar en la primera part, no? Diguem, anem a jugar i oblidat d'altres històries.
També José Luis Gallà va actuar una mica així, no? Va ser una mica pacificador. Sí, en algun moment.
És que damunt te tens que escoltar això, no? Quan els futbolistes del València intentaven portar el partit a un nivell de tranquil·litat, no? Sentir el que és l'excitació inevitable d'un partit, no? Però lo de Vinícius, pues, bueno, afortunadament no és només Mestalla ni el València, no? O sigui, crec que ja ho sap tot el món, i clar, és que n'hi ha antecedents. Jo li he vist fer coses, bueno, i al Bernabéu ja ni te conte, no? I a més, una impunitat de dir, bueno, així jo paro el partit, jo acuse, o sigui, no sé, he vist molt de futbol en la meva vida, no? Però ahir a Mestalla va ser, sense cap dubte, un fet sense precedents.
Sí, per tant, el que jo entenc és que a València l'aficionat txè, l'aficionat valencià, i també des del club, és a dir, una cosa està clara, és a dir, les poques persones o moltes persones, no sé exactament, però el grup de persones des d'aquesta grada d'animació Mario Kempes sí que es va proferir aquest insult racista, això és, efectivament, això és condenable, s'ha de tallar, s'ha de erradicar dels camps de futbol, però vosaltres no deslligueu en cap cas doncs, l'actitud que evidentment tothom hem vist, no?, durant tota la temporada de Vinícius en els diferents camps, també en el Bernabéu, com un... Això s'obvia, no? I aquest doble joc doncs, és el que us fa sentir una mica doncs, en inferioritat i una mica la injustícia, no?
Jo crec que Vinícius com a futbolista és desequilibrant, però al mateix temps és un desequilibrat, i ho dic clarament. És a dir, és una persona que té un problema per a competir, perquè entra en totes les baralles, és un futbolista que se descentra permanentment, està en mil històries, i jo crec que sí, que és el que ahir es va veure al camp del València, i al mateix temps pues, estava Camavinga, estava Rudi... Sí. Estaven, crec que els 5 futbolistes més, a ningú li digueren res. O sigui, el problema no és de racisme, el problema és de que n'hi ha un futbolista que es dedica a muntar des de que entra en el camp el seu partit i deberes. És a dir, te dic que el que va indignar a Ancelotti, que estava desencaixat quan va aparèixer en roda de premsa, és quan va dir que tot el camp li havia dit mono. Sí. Mira fins i tot com ell és conscient hores després de que s'ha equivocat, perquè ha de ser un periodista de València, Javi Lázaro, de Ràdio Marca, el que li diu públicament, sí, que li diu, escolta, està vostè equivocat, el camp no ha cridat això. És per la nit i en xarxes socials, ja diu, recorde, tarde muy triste en Mestalla por culpa de un grupo de aficionados del Valencia. Ja no és tot el camp, ara és un grup d'aficionats.
De fet, per als nostres oients, Paco, si et sembla bé, podem recuperar aquest moment, tenim el tall i escoltem les paraules d'Ancelotti, com aquest company de Ràdio Marca València, doncs li matisa i li discuteix una mica aquesta afirmació tan severa que fa. El podem escoltar.
Creo que es una acusación grave, entonces me gustaría que la justificara, porque si simplemente lo hace por ese grito, ya le digo que mono no era, decían tonto. Si es por otra cosa, me gustaría escucharlo, la verdad.
Que sea mono, que sea tonto. El árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo del racismo. Y si un estadio le grita tonto, no abre el protocolo. Habláis con el árbitro, habláis con el árbitro, porque ha parado el partido por esto.
Clar, sí que és que aquí Ancelotti se li va una mica a la mà, com tu deies, Paco. Després fa aquesta matisació ja en les xarxes socials, tampoc es disculpa, no?, en aquest sentit.
No, a veure, jo no vaig mai a disculpar este comportament a València, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Bilbao, on sigui. No té sentit. És, per a mi, com a persona, primer que res, me sembla una ofensa màxima i crec que en el segle XXI és inadmissible qualsevol comportament. I, desgraciadament, és de veres que al llarg dels anys, al futbol, pues han hagut alguns aficionats, per dir-ho d'alguna manera, que han tingut un comportament indigne. I, de fet, el València ha reaccionat de manera molt clara i molt contundent. O sigui, el València, en aquest sentit, de veres, t'ho dic, és un club que està intentant dir el que és el caos del club, que bueno, això és una altra història.
Sí, i tant.
Contar ara, això és una altra història. Sí. Però sí que t'he dit, de veres, que el València, en aquest sentit, ha sigut superclar i supercontundent en el tema, no? I l'actitud dels jugadors del València és que va ser superesportiva, aguantant les provocacions. I l'últim és quan el futbolista se'n va expulsar per agredir a un futbol, a Hugo Duro, sí, en una imatge que en la realització no es va veure molt bé, perquè n'hi ha una acció d'ell cap a Yunus, futbolista negre del València, futbolista negre del València, que és el que determina la picabaralla. I ahí és quan Mamardashvili l'agafa del coll i ell colpeja a Uduro. Se'n va expulsat i li fa, bueno, ja ho veure, a segunda, o sigui, per a més, una maleducació, un nivell de, no sé, de actitud macarra, ¿no? O sea, es un futbolista que està en ese sentit baix mínims en tots els aspectes. Li falta formació, li falta estil, li falta classe.
Paco Lloret és editor i presentador de l'Esports Migdia, del programa d'Esports de València Capital Ràdio, i ens ha ajudat a copsar les sensacions de com es viu des d'allí, des de València, tot el que va passar ahir, que ens té, doncs, de les hores de ràdio, de premsa, doncs, tothom opinant. També volíem saber què s'opina des de València, ens ha ajudat molt. Per cert, Paco, abans d'acomiadar-nos, ja esteu salvats, no? Ja heu respirat en aquest sentit?
Jo crec que sí. Teòricament podria faltar un punt, però les sensacions són molt bones. L'equip se n'ha vingut amunt, s'ha alçat, jo crec que té una energia i una capacitat competitiva, i a més s'ha produït aquest fenomen de que gent jove que ve de baix li ha aportat una capacitat magnífica, no? I Mestalla està jugant els seus partits cada dia, no? Jo crec que sí, que està molt a prop. Jo també vull donar-te les gràcies, perquè, saps, n'hi ha un discurs mediàtic dominant que ve des de Madrid, i de veres t'ho dic així, periodistes i ciutadans se trobem una miqueta en una sensació d'estar ja condenats, i és d'agrair que vosaltres se'n recordeu.
Home, i tant, doncs clar que sí, i a més un plaer escoltar-te i saber que es viu des d'allà, des de València, i que puguin sentir els nostres oients, un plaer. Paco, mil gràcies i que vagi molt bé, a veure si agafeu aquest punt i l'any que ve torneu a primera amb tota la grandesa que té el València. Gràcies, Paco.
Gràcies a vosaltres, adeu.
Vinga, una abraçada, i ara ja fem una petita pausa i Santi Jiménez corre ja per aquí.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal. Un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes. Dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Avui és ràdio social d'acompanyament i de veritat. Avui la gent que escolti molt bé, perquè els hi servirà per créixer.
Camins.
Ràdio Estel.
Les xutxes s'han de controlar.
Les xutxes, eh?
Les xutxes. Perquè comences amb les xutxes i després passa l'alcohol, les drogues i el joc. Jo tenia una mica al col·le enganxat als sugus.
Als sugus.
I tot el dia sugus, i sugus, i sugus. I com va acabar aquest amic meu? Cocainoma.
Expliquem històries.
Té delicte.
Té delicte, amb Santi Jiménez.
Santi Jiménez, 18 minuts per les 9. Bona vesprada.
Molt bé, bona tarda. Rana.
Escolta, com estàs?
Bé,
continues molt content. Amb el teu look especial?
No, segueixo deixant-me créixer la barba. Però això la setmana, quan torni ja estarà arreglat.
Sí?
Ja no semblaré el fugitiu.
D'aquí dues setmanes ja...
Ja no semblaré el fugitiu.
Però et senta bé, eh? Tens el teu...
Tu que em mires amb bons ulls.
Home, això sempre, ja ho saps tu. Escolta, ja falta menys... Bueno, ara entrarem de seguida en el tema del menudeo, dels crims del menudeo. Avui m'interessa molt tota aquesta història bueno, parlarem de farsants.
Gran farsant, d'impostors.
Impostors i farsants, que jo crec que els periodistes sempre és un tema que ens...
Home!
Ens sentim una mica...
Entre que ho som i estem rodejats d'ells.
Exactament. No. Però, ja saps que tu i jo compartim una il·lusió i ja falta menys per tornar al cinema.
Sí, senyor, perquè jo després de veure les basòfies que vaig veure el mes de gener vaig dir que no tornava al cine fins que tornés Indiana Jones.
I què? I ja estem...
Cosa... Bueno, sí, és el 30 de juny, em sembla, que l'estrena.
Correcte.
Ja falta menys d'un mes i mig.
Exacte.
Però estava cagat, perquè ara aquesta setmana han estat al Festival de Cannes.
Tocar els mites sempre és perillós.
I a més és una cosa tan perfecta, tan ben feta.
Correcte.
Perquè només són tres pel·lícules, com tu i jo coincidim i compartim. La sí. quarta no ha existit mai.
La quarta...
Diuen que hi ha una quarta, però no.
La tinc en un lloc de
cervell. No, la de Calavera de Cristal no és, no, no és Indiana Jones.
És una altra cosa.
Perquè aquí hi ha sempre el risc aquest d'una cosa tan ben feta. O la deixes així, perquè si la toques, cagar-la és molt fàcil.
Uh-huh.
Però bueno, he llegit les crítiques i ja... Estic més o menys tranquil.
I jo he respirat.
També? Sí, estava...
Jo estava molt tens.
Perquè tu vas seguir en el teu Twitter el minut a minut de Harrison Ford arribant a Venècia.
Jo ja ho sé, vaig demanant perdó perquè...
La turra és una mica Bruce Springsteen i tu amb Harrison.
Sí, ho admeto i ho dic i no m'amago. Jo, el meu Bruce Springsteen, jo crec que Harrison Ford podia tenir una relació molt especial amb Barcelona.
No, home, la té segur. El que no sé és com home, buscant... Home, ja li van... Quan va venir Bruce Springsteen,
sí.
Van anar al Barack Obama i al Spielberg a Montserrat.
Exacte.
I li van explicar el tema aquell de que el Goering va anar a Montserrat durant la Segona Guerra Mundial perquè buscaven el Sant Greal.
Sí, sí, sí.
I aleshores allò era una aventura d'Indiana Jones. Per tant, ell té una relació especial amb Montserrat, que és més... Ja estem on estem.
Estem concretant.
I com estem aquí a la emissora que estem, molt millor Montserrat que Barcelona.
Perfecte. Escolta, abans d'entrar en el tema, parlem dels 6 minuts d'ovació en Cannes i també de la pregunta en què la periodista aquella li diu encara estàs bo, Harrison Ford.
De 80 anys, eh?
I sembla que ell... Tu has vist el vídeo?
No, soc tan friqui com tu.
Doncs jo me l'he mirat uns cops.
Unes 200 vegades.
Sí, l'he cremat, i sembla que ell l'enviarà a la merda directament, però surt prou bé del tema.
Home, però és que està passant, està dient que està molt bo a un senyor...
De 80 anys.
De 80 anys.
Home,
que ha sigut molt guapo. I
aguanta prou.
Aguanta, sí, aguanta amb pastilles, segurament, sí. Hi ha pastilles per aguantar.
Escolta, i sí que és cert que, i ja entrem, que jo crec que Harrison Ford una mica, l'alegria de la huerta, no ho sembla massa.
Jo tinc una... Mira, que dius a la relació molt especial amb Barcelona. Ell va anar a... Quan la seva dona, Calista Flockhart, no sí. Et sembla que encara és la seva dona,
encara,
no?
Encara. Va estar en Cannes amb ell. Sí. La vaig veure per
ella. Ella va rodar una pel·lícula a Barcelona.
Ah, sí?
Sí, i va anar a dinar a un restaurant boníssim.
A Amar?
Aquí a Barcelona. Aquest, com es diu? Hòstia. Bueno, que està allà davant de l'església de Sant Pau del Camp. És un...
És top, no?
Sí, i de cuina catalana, tradicional, molt i tal. Bé. Molt bé. I es va aixecar i no li va agradar i va marxar. I va anar a sopar al restaurant indi de davant, on encara, si vols, si tu que ets friqui d'això, encara tenen les fotos de Harrison Ford i Calista Flockhart.
Estan allà penjades a la paret.
Sí, però és un restaurant petitíssim.
Normal.
Un restaurant indi, hindú, molt petit. I ell... Pues, una cosa tremenda.
Mira,
doncs... Té relació especial a Barcelona, veus?
Bé, sí, de
mala, no li agrada la cuina catalana.
De mala llet, directament. Mala llet, sí. Escolta, per tant, avui que hem començat parlant de cinema...
Acabarem parlant de cinema, també.
Sí,
perquè explicarem el crim cutre d'avui.
Vale.
Perquè, mira, gràcies al cinema hem vist que un dels mètodes, això ho sabreu tots, no? Els mètodes, les sèries, les pel·lis, els mètodes més utilitzats pels dolents, pels delinqüents, per los golfos apandadores, per poder dur a terme els seus malignes propòsits, és una de les coses que fan és fer-se passar per agents d'ordre, per agents de policia.
És una tàctica molt reconeguda i a la vida en general. És a dir, hi ha gent que va d'una cosa, no, Santi, que després no és, com Rafinha.
No, home, no fotis el Rafinha
que
mig,
va d'extrem desequilibrant.
Home, no, i Dembélé va de seriós. No, home, pobre Rafinha. No, home, no, no li paguem el pal a Rafinha.
Doncs, demano perdó.
No, home, no, Rafinha no. Això podríem dir-ho amb altres futbolistes, però no. Però, és a dir, però és que hi ha dolents que... es fan passar per policies i després hi ha també policies que són dolents, fan el camí en revés. Mira, el comissari Villarejo, per exemple, que és el cutre criminal número 1 d'aquest país.
Número 1.
Sí, clar. O fins i tot el gran Dioni. El Dioni, que no era poli, però era, perquè suposo que les proves amb l'ull aquell que tenia cap a l'altre costat...
Van dir, no passes.
No, i mira que van ser baixes les proves per entrar. Però era vigilant jurat d'un furgó de policia, d'un furgó que transportava diners, i va sentar les bases de la Casa de Papel, el gran atracament de... Ara és la Casa de Papel pels joves, però abans nosaltres havíem tingut el Dioni que el va fer de veritat.
Però li va fer una cançó Sabina,
Home, i ell també va cantar.
Ell també.
Bueno, si es pot dir cantar.
Busqueu-lo a YouTube. Busqueu-lo a YouTube. Sí, escolta, sí. Així de què parlarem avui? D'un policia dolent o d'un dolent que es feia passar per policia?
De la segona opció. D'un dolent que es fa passar per policia. Val. Un home que tenia un pla veritablement ben pensat, però que va resultar ser un patós i no massa intel·ligent. Anem al tema.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional.
Escolta, el Fari.
Quin gran home.
Quin gran home.
Bueno, gran, tampoc. Però...
Paradoxalment, quin gran home. Sí. Un líder, el Fari vive i la lucha sigue.
La millor pintada de la història.
Com? Això és la pintada, sí, és cert. Et dic una cosa, la música del Fari cal escoltar-la, eh?
Home,
hi ha alguna cosa...
I ballar-la.
Que no sé, enganxa una mica.
La sí, és com la droga.
La mandanga.
És la mandanga, sí. És un referent absolut, José Luis Cantero.
Ara.
Perquè no es deia Fari.
No, nom artístic.
Però el que no sé si sabeu és per què li diuen el Fari, o es deia.
Jo no.
No? Bueno, no. Perquè de petit, de més petit, vull dir, de nen, ell volia semblar-se al seu gran ídol, que era el cantant de cobles Rafael Farina.
Ah, aquell que sortia amb uns vestits.
Sí, això, amb uns xalecos i unes
paradaes. Exacte, era una mica l'Elvis...
L'Elvis de la cobla. Vale. I quan va començar a cantar, ell es va posar el nom de El Farina de Ventas. Ventas és un barri de Madrid, que és on ell, de petit, va créixer.
Vale.
I de Farina se li va quedar El Fari. La gent anava a veure El Farina de Ventas i deia, vamos a ver El Fari, El Fari.
Vale.
El que suposo és que la Y se la va donar... Se la va posar per donar-li un aire modern.
Clar, això també.
I perquè el confonguessin amb el detergent.
Això...
També, amb el Fairy.
Amb el Fairy. Això et dic, lo de canviar una lletra i posar una H per aquí, per allà...
Això també.
Això fa molt modern.
Sí. Però mira, ja sabeu una cosa més, per llocs. La ràdio d'acompanyament i de...
Vale,
ja.
I escolta, no ens oblidem del seu fill, eh? Que
home, Javi Cantero.
Té adeptes a la nostra redacció.
Sí?
Javi Cantero, sí. Molt interessant.
Home,
però bueno,
un crooner, també.
María José Mendoza, que està aquí gravant-nos la secció, ella és
ella està negant-ho, està negant. Però no s'ha de tenir cap vergonya en que t'agradi Javi Cantero.
Has de dir les coses com són, Maria José.
Home,
Javi Cantero, si et casaries amb Javi Cantero, si Javi Cantero per tu és lo màxim...
Si vingués, per què no convides a Javi Cantero?
Exacte, Ferran Cadevila, Javi Cantero, pròximament...
Hem de portar Javi Cantero aquí.
Jo crec que té una entrevista.
Home,
i diverses.
És que, però ens estem desviant, eh?
Vinga, sí, si ens estem desviant...
Perquè a mi no me toquen les palmes que me conozco. A veure, estàvem parlant d'aquesta mena de delinqüents que per fer les seves fatxanderies es fan passar per policies, recordem.
Sí.
I això no és fàcil, fan falta una sèrie de requisits.
Exacte, però a veure, quins serien els requisits bàsics, Santi Jiménez? Els consells que tu com a expert donaries...
Home,
per
expert
tal
de... tampoc. Són de sentit comú,
no
més
volia,
aviat.
No volia insinuar res.
Home, que és que aquí vindrà a ser la policia.
Els consells que dones per tal d'aconseguir la suplantació.
Però són consells metafòrics i literaris, dintre de la ficció.
Vale.
O sigui, no estic recomanant res a l'audiència, que s'enteri. O sigui, no estic recomanant res.
Ara, no sortiu demà disfressat.
El primer de tot, si vols fer passar per policia,
és
el tarannà, la personalitat.
Important.
El que es diu en castellà, el porte.
El porte.
T'has de comportar com un policia. La teva actitud verbal i gestual ha de ser l'adequada.
Seguretat,
Molta seguretat. No és fàcil, però amb una mica de pràctica tothom ho pot aconseguir, més o menys.
Val.
Perquè no pots suplantar un poli i anar allò demanant perdó per la vida, com si fossis, com si fossis el de Ja que neixen estrellats o Mr. Bean. No. Has de ser un tio allò de aquí estoy yo porque venía.
Pisando fuerte.
Sí, senyor. Pas ferm, mirada alta,
sí.
De tant en tant escopir a terra.
Home.
No estaria més.
Exacte.
I gratar-se bastant els ous.
Exacte.
O sigui, davant de la gent, allò...
Recol·locar-se.
Sí, i col·locar-se la masculinitat. Sí, una cosa... Sí. Imposar i que jo estoy aquí porque venía.
Imposar.
Com deia, hi ha una frase que us resoneix molt bé, que seria,
quina?
Que aquesta també us la regalo a audiència.
Endavant, Santi Jiménez.
Paso de buey, vista de halcón, diente de lobo y hacerse el bubo.
Oh.
Això és un lema...
Amb molt menys han escrit llibres d'autoajuda,
Home, però aquest el va escriure José Antonio Girón de Velasco, un falangista de Tres Records, que era un dels ministres de la primera època de Franco, que allà veurem que li deien el León de Fuengirola.
El León.
Sí, no era un... Sí, es veu que això als animals li agradava molt. El León de Fuengirola, el Paso de Alcó...
Segurament.
Aquest home era, és el que va fer, però el nostre Manguta no li va fer cas.
Molt bé, espera, però hem parlat de l'actitud, molt important, i què més fa falta?
Home, òbviament ja ve l'equipament tècnic.
Clar.
Home, si vols anar a policia normal, a patrulla, pues un uniforme no estaria de més.
Exacte.
I que semblés bo. si vols semblar un secreta, que seria el més fàcil perquè no tothom té a l'abast, pues l'uniforme, pues home, necessitaràs una pistola,
pistola,
manilles, mm-hmm, ulleres de sol, molt important, molt ulleres important. De sol, Ray-Ban descatalogades. Sí, fins i les has de portar sempre, fins i tot en interiors.
En interiors també.
I de nit. Mm-hmm. I tot això. Això és molt important. Va. Però no és el més important.
I per tant, el més important, aquí ve la clau, eh?
Clar, ara ve la clau. El sí. més important de tot
sí.
és la identificació.
Ah.
Quan diuen, policia!
Alto policia. Alto,
i tu dius, m'ensenya su placa. Ah, la placa, això és important. Tota la resta, una pistola, unes manilles, unes ulleres de sol, això és assequible, això ho pots comprar.
Sí, però ostres, clar.
Però no val... O de la placa és complicat. Perquè no et poses l'estrella de xèrif de les disfresses dels nens no, petits. No, pudi. Això no cola.
No cola.
No cola. Tampoc aquestes antigues que es poden comprar als Encants.
Als Encants n'hi ha...
Sí, pots comprar tot. Sí, algunes d'això d'exèrcits antics i tal. No, en botigues d'aquestes de memorabile pots comprar coses, però canten molt. Perquè ara no són com abans. Ara tenen també targetes magnètiques...
Ah, chips,
carnets amb una fotografia...
Vale.
I els carnets tenen un problema.
Vale.
Els carnets,
sí.
identificacions, per això es diuen així, porten foto.
Ara m'ha vingut al cap Pepe Domingo Castaña.
No, clar, perquè ell va viure a Mèxic molts anys. I no, per això ell va cantar aquesta cançó de les Hermanes Núñez,
sí, sí.
que és l'original.
Escolta, però a veure, digue'm Sherlock Holmes o Hércules Poirot. Mm-hmm. Si estic fi avui.
Estàs molt
però
bé.
La, gràcies. Però la clau deu estar a la foto.
Vas millorant, petit padawan. Sí, senyor. Sí, sí. El punt de la foto és la clau, l'important. Perquè el normal seria posar la teva foto.
Vale.
Però diguem-ne que el delinqüent a vegades no vol posar la seva foto, pel motiu que sigui. I hauria de posar algú que se li assemblés amb ell.
Vale.
O també pot ser que hagi robat una identificació i que ja porta foto, i aleshores el que ha de fer, o lògicament el que faríem tots, és mirar d'assemblar-te el de la foto. És a dir, si porta bigoti, deixa't bigoti. Si és calb, no et deixis grenyes. Això sempre es pot suplir amb certes excuses.
Per exemple.
Mira, home, la policia, que no és tonta, sempre adverteix que si perds o et roben el DNI, ho denunciïs, perquè cada cop es donen més casos de gent que va a entitats bancàries amb un DNI robat, que hi ha un tràfic de DNIs robats, entren i demanen el compte i treuen diners. Encara que no s'assembli, el senyor caixer no dirà res, perquè poden dir, ostres, és que he passat una mala noche, m'he operat les orelles, m'he quedat cap per sorpresa, he anat a Turquia a fer-me un Ter Stegen i un Jordi Alba i m'ha crescut el cabell. Però el que no s'ha de fer mai, és posar la foto d'algú reconeixible fàcilment.
Vale, doncs vinga, anem al cas.
Vale,
el temps corre, eh?
Vinga, imagineu l'escena, acabem de seguida. La policia, el juliol del 2015, feia una ronda habitual, la policia de veritat,
Vale.
Per l'avinguda del Mediterrani al barri del Cabanyal de València. Un individu els crida l'atenció. El personatge en qüestió corria com si el perseguissin, a qui falla passo de buit. Quan se li apropen per veure si li passava quelcom, el sospitós dona una volta violenta per evitar-los i canvia de trajectòria com si fos el coyote per la seva fugida.
Molt bé.
Apreta a córrer. Els policies li donen ALTO! I veuen com el de la butxaca, ell, de la butxaca, es treu un revòlver i el llença sota un cotxe.
I què més?
ALTO, policia! Aleshores comença una persecució i a l'alçada del carrer Justo Illa l'atrapen. Ell ofereix una gran resistència. Quan està immobilitzat al terra, crida ¡Tranquilo! ¡Hombre, soy compañero! ¡Soy de la Guardia Civil! Diu, ¿lo puede decir más despacio? ¡Sí, soy de la Guardia Civil! Ahora nos entendemos. La poli baixa la seva pressió i van a buscar la pistola sota el cotxe.
Vale.
La troben. Una arma de fogueig. Una bona imitació, però no era una pistola real ni reglamentària de la Guàrdia Civil.
Vale.
Cosa que ja comença a fer sospitar als policies.
Era bona, eh? Era qualitat.
El registren i li troben guants de làtex, unes brides per emmanillar algú, i la cosa comença ja a fer molta pudor.
Uh-huh.
Abans d'atendre un compañero, li diuen, ¿nos puede identificar, se puede identificar usted como miembro de la Benemérito Cuerpo?
Sí, sí.
I ensenya el carnet.
Val.
I el carnet, a veure, no estava malament, eh? Semblava bo. Tenia l'escut, segell del Ministeri de Defensa, el seu número d'identificació, per si voleu saber-lo, era el 68131129, però fallava alguna cosa.
La foto.
Molt bé!
Ara.
Correcte.
Recordeu la famosa frase de Groucho Marx quan va dir mai oblido una cara, però amb la seva faré una excepció?
Sí.
Doncs hi ha cares que és impossible que oblidis. Impossible, perquè aquella foto era impossible.
I quina foto era?
Atenció, que el xaval, el Napoleó del crim, havia posat la foto de Adrien Brody.
Molt bé.
Adrien Brody. Home, xaval, si t'has de posar la foto d'algú, mira que no hagi guanyat un Òscar ni un César per la pel·lícula El pianista, que l'ha vist tot Déu i tothom ha plorat amb la pel·lícula El pianista.
Ai.
Home, que tampoc ha protagonitzat Gran Hotel Budapest. I si no t'agraden les pel·lícules aquestes més o menys denses,
sí.
Va fer King Kong!
Exacte.
King Kong!
Exacte.
I surt a les pel·lis de Woody Allen.
Ai.
Que és la imatge de publicitat de Gillette per tota Amèrica del Sud, de Bulgari per Europa, que ha fet de model de Prada. I sobretot a Espanya, no, tio. Que aquest tio ha sigut nòvio d'Elsa Pataki! D'Elsa Pataki! No és el tio ai. Més anònim del món.
Ai, 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 ai.
És a dir,
per tant,
que ni paso de buey, ni mirada de halcón, ni diente de lobo. Això sí, hacerse el bobo molt.
Santi Giménez, moltes gràcies per aquest cas, per la teva visita. Déu-n'hi-do. Si us plau, preneu nota, si sou mangutes, perquè aquests errors no es poden repetir.
No es poden cometre. No es poden repetir. Brody, no.
Adrien Brody no. Agafeu algun una mica més anònim.
Ni
més anònim.
Fort, tampoc.
Tampoc. I Bruce Springsteen a Barcelona tampoc.
No, perquè... Bueno, potser diuen,
hòstia,
és Bruce.
Santi, moltes gràcies. Tornem demà. Bona nit.
Adéu. Per favor, no dudes más. Esto es un atraco.